Bona tarda, són les dues. Avui no tenim productes gallecs. Avui de tornada aquí a l'estudi 1. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Sabadell ha estat durant anys un dels epicentres de l'esquash espanyol. Sense ser un gran esport de masses, de la ciutat han sortit un parell d'esquashistes que han arribat a l'elit mundial. Als 90, l'Albert Codina, amb unes rutines segurament ben diferents a les actuals, va fer història lluitant entre els millors i portant als mitjans de comunicació la seva disciplina. Anys més tard, el seu testimoni l'ha recollit Iker Pajares, jugador professional d'esquash, que cada setmana volta pel món disputant campionats individuals per seleccions o lligues internacionals. Però per què a Sabadell hi va haver aquest boom per l'esquash? Continua existint aquest auge i hi ha relleu a les pròximes generacions? Avui hem fet una trobada entre els dos millors jugadors que ha donat la ciutat en aquest esport. Una xerrada distesa per conèixer orígens i també futur de l'esquash sabadellenc.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de som dia més el Roger Benet, quan diguis.
Avui visiten l'Hotel Suís.
L'esquash, com diem, tindrà protagonisme avui amb l'Albert i amb l'Iker, però abans també farem la prèvia del Cornellà Sabadell, buscant trencar la dada que diu que el centre d'esports mai no ha guanyat el conjunt verd. En parlarem amb Pedro Capó i també amb un ex dels dos, Fito Miranda. I a més passarem per Can Rull en la prèvia d'un nou torneig espectacular de Benjamins.
I fora de l'hotel?
Gerard Piqué i Aitana Bonmatí van recollir ahir els guardons de millors futbolistes catalans de l'últim any a la 8a gala de les estrelles del futbol català organitzada per la Federació. També van ser premiats, entre d'altres, el matadeparenc Riqui Puig per la seva projecció i l'exarlequinada Alexia Putellas com a màxima golejadora. I a Barcelona han xampat el Liceo. Al capdavant de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, els blaugranes es van imposar ahir per 2-6 al Reus Deportiu en el partit ajornat al mes d'octubre per la pluja.
I a les xarxes socials.
El vídeo penjat pel centre d'esports ahir a les xarxes, iniciada la jugada per Ian Mackay, finalitzada per Néstor Querol, i de pel mig 40 segons de possessió amb 14 passades i 9 jugadors intervenint en la jugada del gol del castellonenc contra l'Egea. Dissabte, a la Nova Creu Alta, el president Esteve Calzada repiulava aquest tuit afegint un joc de paraules, Arlequi Taca.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:15, Copa d'Hongria. Dubtem molt que a Sabadell hi hagi algú pendent d'un partit al Szombathely Aladas contra Budafoki.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat com és Fernando Maestre.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Arriba encara 4 minuts per sobre de les 2 en directe aquí a l'Hotel Suís del dimecres 4 de desembre del 2019, dia grisot i plujós a la ciutat de Sabadell, tot i que no ha afectat a la rutina que té el centre d'esport Sabadell. Avui tocava entrenament a porta tancada a Olímpia, també roda de premsa i toca parlar, malauradament, d'una estadística que confiem que es trenqui aquesta setmana, d'una vegada per totes, aquella que diu que el centre d'esports no ha estat capaç encara de guanyar en tota la història la Unió Esportiva Cornellà. T'has mullat molt, Pau Vitoria, com estàs?
Una mica. Bona tarda. Bona tarda per dir alguna cosa.
Serà de la porta de tribuna al cotxe i del cotxe a la porta de tribuna.
Perquè... I de Ràdio Sabadell al cotxe, també. Perquè és el trajecte una mica més llarg.
Déu-n'hi-do, encara es constiparà. Ha parlat Pedro Capó, un dels jugadors que sempre parla clar, que ve de gust sempre saludar i escoltar el menorquí. Com deia avui el company del diari de Sabadell, Pere Figueres, en altres èpoques el polivalent jugador, tot i que aquesta temporada el podem ubicar molt en una posició en concret, depenent de si ataca o defensa l'equip, però el central dretà del centre d'esports Sabadell. Què ha dit avui el de Mou?
Mira, em deixo aquesta pel final, la del rol, perquè ha estat una resposta curiosa, la del Pedro.
Se li escapa el riure, eh?
Sí, però
Però d'entrada, evidentment, moltes de les preguntes avui centrades en aquest lideratge del Centre d'Esports Sabadell. Evidentment, un lideratge circumstancial pel fet de ser la jornada 15, no? Si estiguéssim en el tram final de la Lliga, llavors ja parlaríem de, compte, aquesta possibilitat d'acabar primers, que també és una possibilitat ara, evidentment, però més real a mesura que van passant les jornades. Com ha dit Pedro Capó, és una cosa ara mateix circumstancial. No es va elevar, perquè ho hem vist, per exemple, en els últims desplaçaments, que en els últims 10 minuts et pot canviar la pel·lícula per complet, però compte, Adri, perquè aquest és el nivell de confiança també que té la plantilla ara mateix.
Ara sí, ara això ens serveix per dir, bueno, hi ha equips que com a molt seran com nosaltres. Jo crec que millor és complicat, el nostre nivell jo crec que n'hi ha, però que al final els petits detalls són el que marcaran que puguem mantenir-nos en aquestes posicions capdavanteres.
Evidentment aquesta mostra, la qual també es fa referència a Pedro Capó, té més fonament després de 15 jornades, no? Després de 15 jornades coincidirem que l'únic equip que ha estat superior al Sabadell, Adri, va ser el Castellón, i a la jornada 1. Per tant, passades les jornades, com aquesta afirmació que feia Pedro Capó, home, equips millors que el Sabadell, ben poquets, la veritat.
Sí, i el dubte que ahir també plantejaven després compartint taula amb els quatre jugadors gallecs del Centre d'Esports del Centro Galego Nos, que ens deien i estem segurs que avui juguem contra el Castellón i el partit no és aquell.
Evidentment. Al final també ens hem passat jornades, Adri, pendents de... aviam si punxa el Lleida Esportiu, aviam si punxa el Castellón, aviam si punxa l'Andorra, i ara situació nova. Ara des de la Plana, des de la Terra Ferma...
Sí, pendents del Sabadell.
Des del Principat, tots pendents de... aviam si punxa el Sabadell. Doncs Pedro Capó també és conscient d'això, no? Que això és una cursa de fons pel que fa a la mentalitat, i evidentment s'espera un partit molt complicat a Cornellà, i per tant puntuar allà seria reforçar aquest missatge de l'equip.
Ara tothom el que espera és que el Sabadell falli per donar-li caça. Cada setmana que aconseguim resultats positius, jo crec que reforça la nostra mentalitat i mimba una mica dels adversaris, que diuen que aquests no fallen i són, tenen consistència, estan donant fiabilitat, i ens trobarem en un escenari que jo crec que és molt, molt difícil a l'hora d'anar com a visitant. Serà dels més complicats.
Dels més complicats, i en la línia ha comparat Pedro Capó aquest desplaçament que també l'ha catalogat de tenir un entorn molt difícil, per la plaça, per tot plegat. L'ha comparat al desplaçament al Camp de l'Ebro d'ara fa 15 dies, crec que és un desplaçament,
sí,
similar.
Fins i tot no només pel camp, que això era el tòpic, no? Quan anàvem a l'Almozara, que dèiem, bé, aquest perfil de camp on la segona jugada adquireix molt protagonisme, etc. Deia fins i tot com a proposta, com a manera
de jugar
del
s'espera
Cornellà.
Un Cornellà també que pressioni a dalt, com ho va fer l'Ebro a la primera part del Pedro Sancho, que va ser una proposta asfixiant, no?, del conjunt arlequinat saragossà, en aquest cas.
Amb la lliçó ben apresa, per tant, els jugadors arlequinats, ahir Alberto Leira deia aquí a l'Hotel Suís que per ell era la sortida més difícil de tota la temporada. Avui Pedro Capó dient que com a mínim una de les més complicades, segur, contra un rival que tindrà poquetes baixes per sanció cap jugador. El Sabadell, com deies tu ahir, recuperarà a Aaron Rey, en aquest sentit, després de complir el partit de sanció per l'expulsió i per les lesions. Només tenen la baixa de Ferpina, a part de Mingotes, que és un dels lesionats de llarga durada que hi ha aquesta temporada al conjunt de Guillermo Romo. Aquí al Sabadell, malauradament, la llista de lesionats
més
de llarga durada,
sí,
és força més gran. Finalment, hem dit abans, Senre, sí, el titular ha parlat també d'aquest rol que té Pedro Capó. Recordo a la pretemporada, que ja li vaig comentar, diria que era Escó, allò de dir, Pedro, no sé si et fas a la idea ja que aquest any... Crec, intueixo que pel míster tu estàs a la llista de
centrals
directament. Diria que el Sabadell comunica les convocatòries amb Pedro Capó com a migcampista encara. Saps allò que es fa ara,
sí,
tan modern?
No sé si per despistar o...
No crec que despistis a ningú a aquestes alçades, però el gràfic per posicions...
Hi ha molts migcampistes en aquest gràfic.
Molts, clar. Després, quan fas una mica el detall qui és qui, Pedro Capó, aquest any central de totes.
Sí, ja el podem catalogar de central, el menorquí, que evidentment també s'ha referit a aquest rol, no? Sobretot perquè en 2 anys i mig les ha vist de tots colors aquí a Sabadell. Ha hagut d'actuar pràcticament a menys de porter,
diria que gairebé s'hauria...
Sí, el recordo de dos laterals, el recordo al mig del camp, evidentment, centrals, sí. Davanter també algun partit, potser com a extrem, és l'únic que no l'hem acabat de veure del tot, no?
Sí, depèn de...
Encara trobaríem alguns minuts, segur.
Quan Toni Saligrat jugava amb 4-4-2, el recordo
sí, veritat,
tirat a banda.
Tens raó, tens raó.
És a dir, no com a extrem pur, però sí que també ha caigut a banda algun dia. Bé, les ha vist de tots colors... Aquesta situació diferent perquè està a l'eix de la defensa i amb una, a més amb una posició molt marcada com és el central dret, i feia una mica de conya fins i tot amb aquest aspecte Pedro Capó.
Ha canviat el rol del Pedro nano per tot, no? En falta un val Pedro. Jo crec que tenim jugadors de molt nivell a totes les posicions, posicions doblades, molts recursos a tots els llocs. Tot té els seus pros i els seus contres. Abans, doncs, bueno, un ho veia com un punt de la polivalència que podia tenir, que sempre estaves allà, i ara doncs, a millorar dintre d'una mateixa posició que també doncs, et fa ser, jo crec, créixer d'una altra manera.
Doncs, evidentment, també significa que hi ha més profunditat de banqueta, d'amplitud de plantilla, i al final això es nota en coses com, per exemple, que ha deixat de ser el nano per tot
que
deia
sí.
Pedro Capó amb aquesta polivalència.
Falta
que
un pel Pedro.
Sí, sempre hem destacat això. I a més complint, sempre. No serà un jugador que serà un 10, però sí que sempre està al voltant del 7.
De fet, destaco, ara que deies tu, Adri, del vídeo, del que penjava ahir el Sabadell, hi ha un moment que el Sabadell bascula al darrere, d'esquerra a dreta. Hi ha una pressió intensa d'un jugador, en aquest cas de l'Egea, i Pedro Capó fa una passada filtrada al mig del camp que diria que provoca després el canvi de joc cap a la banda de Yusuf Puig.
Evidentment, et dona molta sortida de pilota, Pedro Capó.
Sí, que és fonamental la direcció.
Déu-n'hi-do l'hora, eh? Recordem que ens estem fent un fart. Quarts de 8,
sí.
El Sabadell en joc de dissabte, en ple pont, l'únic dia festiu d'aquests 3 que hi hauran, de divendres, dissabte, diumenge, a les 8, xiulet inicial, per cert, amb una 60ena d'entrades venudes ja de manera anticipada, i el Sabadell obre tant aquesta tarda com demà per la gent que vulgui anar a Cornellà ja amb l'entrada a la butxaca. No ens deixem res, oi?
No, simplement recordar que demà l'equip s'entrena a porta tancada, la nova Creu Alta, i després, per ser setmana festiva el divendres, doncs demà compareixerà Antonio Hidalgo, per tant tindrem el Sergi Parc allà, i us ho explicarem a l'Hotel Suís a partir de les 2.
Segons el planning, porta tancada avui a Olímpia, ja m'ho explicaran, demà la nova Creu Alta, demà passat també a Olímpia. No marxis molt lluny, queda't escoltant la ràdio, que marxem a l'Índia.
Vinga, som-hi.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Demà saludarem aquí a l'Hotel Suís a un ex del Sabadell, ara al Cornellà, el tècnic Guillermo Fernández Romo, el seu segon és Jordi López, excapità també del Centre d'Esports, i el seu antecessor Xavi Calm, ara el cos tècnic del Birmingham City, fa unes setmanes protagonista en aquest mateix programa, també és exarlequinat com a tècnic de l'obrador arlequinat en el seu dia. Al marge d'ells hi és també Eloy Gila, a la plantilla verda, i en els darrers anys han passat per les dues cases gent com els actuals entrenadors del Sabadell, Antonio Hidalgo i Juvenal Edjo, Jogo, Manu Torres, Agus Medina, Òscar Sierra, Cravioto, Fran Piera, Jaume Berlanga, Valentín o Xavi Pelegrí. Avui, però, marxem, com deien, fins a l'Índia per saludar Adolfo Miranda Fito.
Fa una dècada del debut de Fito Miranda al Sabadell. Pujant des del filial, el jugador de la Verneda va tenir els primers minuts l'any 2009-2010, just una temporada abans de l'ascens a segona A, en el qual el barceloní ja va tenir més protagonisme. Lluís Carreras va confiar en ell, disputant un total de 35 partits, 20 dels quals com a titular. Aquella temporada l'esquerrà va anotar 6 gols. Un cop a segona A, però, Fito va patir una lesió de gravetat que el va tenir apartat dels terrenys de joc durant mesos. En total va disputar una vintena de partits al futbol professional amb la samarreta arlequinada, però només un com a titular. El 2013 es va desvincular del Sabadell per signar pel Huesca, aleshores equip de segona divisió. Va ser el seu millor any en el capítol anotador, amb 9 dianes que el destapaven no només com a creador de joc, sinó també com un finalitzador. Les lesions, però, van tornar a aparèixer i va marxar al Castellón, a tercera. Fito tornarà el 2015 a la categoria de bronze a Burgos, on signa un parell de campanyes molt bones, especialment la segona, amb 6 gols anotats. resultats. Fa un parell d'anys, el rival aquest dissabte del Sabadell al Cornellà es va erigir com l'estandard d'un equip que va aconseguir el primer dels dos play-offs consecutius que han encadenat l'equip del Baix Llobregat. L'últim destí al futbol espanyol de Fito va ser l'any passat al Cartagena, just abans de posar rumb a l'Índia, on aquesta setmana s'ha estrenat el Chennai City fent el gol de la victòria del seu equip en el primer partit de la Lliga.
Marxem cap a la Índia, saludem a un exarlequinat i ex del Cornellà, Fito Miranda. Què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, què tal?
A la prèvia d'un partit que jo et volia preguntar què significa per tu quan veus que aquesta setmana hi ha un Cornellà-Sabadell. Per tu què et ve al cap quan tens aquests dos equips enfrontant-se aquí?
Pues la verdad que he pasado muy buenos años en los dos equipos, en especial en Sabadell, por vivir ese ascenso tan bonito que pude lograr, y también muy contento por Antonio Hidalgo y Juvenal Yogo de esa primera posición, ¿no? Que lo sigo de muy de cerca, de que le están yendo muy bien las cosas, porque son grandes amigos míos.
Clar, al final tens contacte directe, no? Aquí m'imagino que excompanys de vestidor, i per tant fas especial il·lusió, no? Potser veure el Sabadell tan amunt.
Sí, ya te digo, de l'ascenso que viví, pues guardé muy buenos recuerdos y muy contento de que el Sabadell esté en esas posiciones y ojalá y se repita ese ascenso que es lo que anda buscando el Sabadell hace mucho tiempo y esperemos que esta vez sea la vencida.
Tu estàs a la Índia, concretament estàs a veure si ho dic bé, a Coimbatore, a la segona ciutat de l'estat de Tamil Nadu, és a dir, al sud de la Índia, lluny, per exemple, de Nova Delhi, en un país que és mastodòntic, que és enorme. Com va la vida per la Índia? Perquè ara et deia fora d'antena que segurament quan estaves al Sabadell B em diuen que Fito Miranda acaba jugant a la Índia i no m'ho crec, tu em deies també, i si em dius que arrenco una lliga un 1 de desembre tampoc m'ho crec, però com et tracta la vida per allà?
Sí, la verdad que es muy diferente, ¿no? A lo que es la segunda de España, y muy diferente. El nivel puede ser parecido a la segunda B, ¿no? Y la verdad que me salió la oportunidad de ir por aquí, de cambiar un poco el chip, de aceptar otros nuevos retos, y la verdad que me está yendo bastante bien y muy contento, y espero que me salga buen año.
Clar, tu sorties del Cartagena la temporada anterior. Com acabes decidint-te de dir, vinga, va, anem a l'estranger?
Tuve la oportunidad de ir el año pasado, pero el Cartagena ha puesto fuerte por mí y un proyecto ilusionante, que nos quedamos a las puertas del ascenso también, y fue un compañero mío en vez de yo, y me dio unas referencias de lo que es el fútbol aquí, de que están apostando fuerte, y me habló muy bien de ello, entonces me aventuré a venir aquí.
Clar, estàs al Chennai City, heu començat, com dic, aquesta setmana la Lliga, victòria 1-0 amb gol de Fito Miranda, per tant hi ha coses que no canvien, m'imagino que gran manera de començar la temporada per tu.
Sí, la verdad que es inmejorable, ¿no? Aquí la Liga empieza un poco más tarde, a 1 de diciembre, pero bueno, con muchas ganas, mucha ilusión de poder empezar así, ganando y marcando gol, y espero que se repita muchas más veces, que será una señal.
Tu tot just tens 30 anys, clar, vas venir tan jove aquí al Sabadell, que ha passat una dècada des dels primers partits de Fito Miranda, el primer equip del centre d'esports, i en aquesta secció, que són exjugadors d'un equip i de l'altre, en aquest cas del Sabadell i del Cornellà, el que fem, Fito, és recordar el vostre pas, tant per Sabadell com en aquest cas per Cornellà. Començo per Sabadell, clar, va ser el posar Fito Miranda a l'aparador, no? Segurament, allà on vas treure el cap a la teva carrera.
Sí, va ser temporada 2011-2012, cuando Carreras me dio la oportunidad de no ser un revulsivo, sino de ser ya un jugador de titular y con más minutos y protagonismo, y la verdad que fue un año inolvidable, ¿no? Creo que recuerdo más que 5 goles y goles importantes que me hicieron crecer como futbolista y como persona, y muy contento de lograr aquello que se hizo.
Deies el tema dels gols, també és veritat, Fito, que he anat mirant el teu currículum, la teva carrera, déu-n'hi-do com et prodigues en atac, i com has anat fins i tot sent cada vegada no tan creador de joc com et teníem al principi, sinó un jugador finalitzador, no? Perquè al final crec que vas fer 9 gols a Huesca, 6 a Burgos, 6 també a Cornellà, aquells 5 gols de l'any de l'ascens aquí a Sabadell. Per tant, un jugador que sense ser davanter centre, per entendre'ns, però cada cop més arribada a mesura que avançaven els anys.
Sí, después de mi etapa en Sabadell, que jugaba más de interior, en Huesca y en Burgos y, y en Cornellà pues jugaba más en pegado a la banda derecha y por lo tanto más cerca de gol, y la verdad que he tenido suerte en ese sentido y cada año he ido mejorando las cifras y contento por ello.
Deies que a Sabadell el clic va ser el ser titular, ja, el convertir-te en peça important. A Cornellà, la sensació que a mi em donava des de la distància és que Fito Miranda es va convertir gairebé en l'estandard de l'equip, no? Un any molt bo, el primer dels dos play-off consecutius que el conjunt verd ha jugat últimament, i amb un protagonisme teu realment capdalt. O sigui, crec que el record m'imagino que ha de ser molt positiu precisament per això, no? Per ser una de las piezas más importantes del engranaje.
Sí, así es, no es lo mismo cuando tienes 20-21 años que todavía estás empezando sin confianza, que cuesta todo más la presión, aguantar más la presión y ese tipo de cosas, que cuando ya tienes 28-29 que la presión ya no se lleva tan dentro, estás más suelto y la verdad que en Cornellà tuvimos un gran año todos y la verdad que casi, bueno, hicimos un playoff bastante bueno y mala suerte no poder lograr el ascenso.
L'última, Fito, sé que guardes bons amics perquè ho has dit ja a Sabadell i també em consta que ho fas a Cornellà. És una embarcadeta per tu si et dic què creus que passarà o què penses o si, fins i tot si t'animes amb algun pronòstic de cara a aquest dissabte?
No, ara no me gusta mucho esto porque tengo el corazón dividido, la verdad que son dos grandes equipos en los que he estado y que gane el mejor, la verdad que no me atrevo a decir un pronóstico.
Doncs bé, políticament correcte. Fito Miranda, jugador del Chennai City, de la Índia, ex del Sabadell, ex del Cornellà, un autèntic plaer saber que et va bé la vida per allà i que tinguis molts èxits en aquesta aventura un pèl exòtica. Una abraçada enorme.
Madre, muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Chao, chao.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esport Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Dissabte a les 8, aquest partit entre ex-equips de Fito Miranda, aquest Cornellà-Sabadell. No deixem encara l'actualitat arlequinada, i parlàvem de la destitució de Nacor Bueno. Bernat Mosquera és el nou entrenador del Sabadell B. L'entitat arlequinada ha apostat per l'extècnic del Mollet a la Nacional Juvenil, que arriba al centre d'esports procedent de les seleccions inferiors de la Federació Xinesa. És el recanvi d'un Nacor Bueno amb el qual hem conversat avui, que justament l'equip es posa al dia a la segona catalana. El filial arlequinat visita Alcaldes a 8:45. De moment encara sense Mosquera, serà Jaume Milà qui de forma interina dirigirà el segon equip del centre d'esports. I mentrestant, Nacor Bueno s'ha acomiadat i ho ha fet amb la sensació que havien capgirat la tendència en les últimes setmanes.
Evidentemente, a nivel de resultados me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero sí que es cierto que la dinámica del grupo tres jornadas aquí ha cambiado. A pesar del resultado del San Quirce, hicimos un gran partido y con la mentalidad desde el partido del Cardedeu, después en Vic, que nos marcan en el 92 después de hacer un gran partido, y en el San Quirce, pues igual hubiera ido de otra manera, pero sí, al final el resultado es abultado y para casa. ¿Qué vamos a hacer?
El Badienc també assegura marxar amb el cap ben alt cap a casa, com deia ara, per la feina que ha fet durant tots aquests mesos, i es queda amb la part positiva d'aquest pas pel centre d'esports.
Que he disfrutado como un niño, que quiero mucho a estos chavales que han estado al lado nuestro en todo momento, incluso después de la destitución, y ya está, al final... Un entrenador, pues hay buenos momentos, hay malos, hay veces que estás arriba, hay veces que te vas para casa, y hay que llevarse pues todo lo positivo, ¿no?
Recordem que aquesta setmana s'atura la competició pel pont de la Puríssima, per tant, avui es juga aquest partit que dèiem a jornada de Caldes de Montbui, però no hi haurà lliga el cap de setmana. La resta d'equips sabadellencs segueixen també avall. La sabadellenca, per exemple, empatada 12 punts amb el filial arlequinat després de perdre per només 1-0 per la mínima al camp del líder del Ripollet. Oriol Rodríguez, capità taronja, defensa que tot i la ratxa de 3 derrotes seguides, l'equip està competint igualment bé.
El bo és que hem perdut per la mínima en tots els partits. És a dir, que els partits en aquesta categoria es decideixen per petits detalls, i mira, igual que els vam guanyar fa un mes, ara els estem perdent, però bueno, jo veig l'equip bé i en sortirem endavant, segur.
I el Tibidabo és penúltim en aquest grup 4 de segona catalana amb 7 punts i també acumula 3 desfetes consecutives, l'última per 2-1 al camp de l'Atlètic Gironella. El capità Toni Sánchez parla d'un partit igualat sense premi, on un cop més les errades els van condemnar.
ens està faltant una miqueta de sort, que nosaltres creiem ocasions, després fallem, i després a la mínim que nosaltres cometem un error ens solen penalitzar. El que tenim que millorar és estar tots una mica més concentrats en petits detalls i bueno, és el que marca la diferència en aquesta categoria.
Ara mateix el Tibidabo és la pitjor defensa d'aquest grup 4 de segona catalana amb 43 gols en contra. I com el Sabadell B, el Sabadell femení també és antepenúltim després de la derrota en el derbi contra el món femení Terrassa, el tercer classificat de la preferent femenina. Les arlequinades van caure a Olímpia per 1-4 en la segona desfeta seguida de l'equip d'Issam El Azuzi. El tècnic va trobar a faltar la màxima golejadora de tota la lliga, Kautar Tequi.
Por enfermedad pues no ha podido estar con el equipo, que quieras o no. Es una jugadora que genera mucho peligro, que hunde mucho el equipo rival, que quieras o no, obliga al equipo rival a dejar muchas jugadoras en campo contrario, en vigilancia defensiva, y eso quieras o no, pues nos genera espacios, nos genera más libertad a la hora de tener la pelota, más recorrido en campo, y bueno, pues bueno, no ha sido así, no hemos puesto otra jugadora, quizás con menos gol, pero bueno, con entrega igual, que al final es lo que buscábamos.
La competició s'atura aquesta setmana també a la preferent i tornarà a la vinent, en el cas del sènior femení del centre d'esports, visitant el Llerona, que és el penúltim, amb només 3 puntets.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I per rematar el bloc relacionat amb el món del futbol, dilluns parlàvem amb la presentació a les 5 de la tarda al Pavelló del Nord del Top Bàsquet, que es du a terme aquest pont de la Constitució de divendres a diumenge als pavellons de la ciutat. I com és habitual, hi haurà doble cita formativa de primer nivell en aquestes dates, perquè el Can Rull Romulo Tronchoni també organitza, torna a fer-ho, un nou memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, l'edició número 12 d'aquest prestigiós torneig. En parlem amb el president de l'entitat, amb el Carlos Murciano. Bona tarda, Carlos.
Hola, bona tarda.
12 anys ja d'experiència muntant aquest torneig de benjamins, que realment és espectacular. Aquest bagatge, aquesta experiència de més d'una dècada, en què es nota a l'hora d'organitzar, en el dia a dia, a l'hora de muntar tots els detalls d'aquest torneig?
Bueno, se nota que cada vez la gente está más preparada en estos temas, la gente que tenemos allí en el club, y parece que lo tenemos ya casi casi por mano, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer y estamos todos... no hay tanto lío como los primeros años, que ahora falta una cosa, falta otra. Lo tenemos todo bastante bien proyectado.
El cartell, un cop més, president, boníssim, eh? Tenim equips de la ciutat, el Can Rull, el Sabadell, el Mercantil, equips de fora de Catalunya, com l'Ebro o l'Arenas de Getxo, els habituals, encara que no per això poc mèrit, Barça, Madrid i Espanyol, i potser aquest any la gran novetat és el Paris Saint-Germain.
Sí, este año me ha apostado por un equipo extranjero, y bueno, un equipo que ahora está, parece que está de moda, el tema Neymar y Mbappé y esto, y bueno, y a ver cómo sale, a ver qué calidad dan los chicos.
Sí, això en la part esportiva, però en la part logística sempre hem dit que la pregunta típica, no?, de president, com es manté un equip com el Real Madrid venint cada pont de la Puríssima aquí a Sabadell a jugar un torneig d'aquest tipus? Però clar, ara heu anat un pas més enllà, això ja és anar a cotes internacionals. Com heu aconseguit, en el millor sentit de la paraula i entén-me, enganyar tot un PSG perquè vingui a Sabadell a jugar un torneig així?
Bueno, por contacto entre el mundo del fútbol, de gente de aquí, gente que nos ayuda mucho también, Toni Cáceres, de Sabadell, tiene contacto, y bueno, y vamos, habían venido también al torneo que hacen ahí en las Cerdañas, bueno, y está Oscar, que prepara también el torneo, un torneo bastante bastante bonito en verano, y bueno, y con esos contactos pues vamos tomando, le enseñan el tema como se tomaba cada año, y bueno, parece que este año se han animado, a ver si repiten.
Dissabte i diumenge a la zona esportiva municipal de Can Rull, el primer dia a la fase de grups, després ja els creuaments directes diumenge, fins al migdia més o menys, que és quan es juguen les finals. El president del Can Rull, Romulo Tronchoni, té algun favorit aquest any, entre Madrid, Barça, PSG, Espanyol?
Pues la verdad es que siempre tengo algún favorito, pero siempre no acierto nunca. ¿Sabes? Siempre he tenido Madrid, a ver si es el Madrid este año, parece que hace algo más y tal, y bueno, siempre llega a la final, que ya es mucho, ¿no? Pero este año la verdad es que no sé, yo por apostaría una final este año Español-Real Madrid, no sé, me da la impresión.
Doncs veurem si es compleix el pronòstic o no, perquè sembla que se li ennuega sempre aquest memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo al conjunt blanc. Per acabar, fer una crida a la gent del barri o de la ciutat, Carlos, pràcticament ja ni cal, no?, veient l'ambientàs que sempre hi ha, perquè la veritat és que sobretot, especialment en l'horari de les finals de diumenge, és espectacular la de gent que arriba a plegar-se al voltant del camp.
Sí, la verdad, y esta semana incluso la semana pasada, andando por el barrio, la gente venía a ver el fútbol y decía, bueno, la semana que viene el torneo, no, sí, pues ya lo tenemos allí. ¿A qué hora? ¿Ya tenéis los calendarios? Bueno, ya la gente ya parece que lo tiene como una norma, ¿no? Decir, oye, que vamos a ir, que estaremos allí.
Heu fet del torneig, deia Carlos, una tradició, i té molt de mèrit, realment, que hagueu aconseguit que tothom sàpiga que en aquestes dates hi ha un torneig de primeríssim nivell i que venen grans equips com el Madrid, com el PSG, Barça, Espanyol, etc, etc, etc. Carlos Murciano, president del Can Ruiz Rómulo Tronchoni, ens veiem per allà, disfrutant d'un futbol de primera qualitat, tot i que són molt joves els nens que hi participen, i que vagi tot com sempre espectacular. Una abraçada.
Muchas gracias, estáis todos invitados,
Fem una aturada per la publicitat, ja sabeu, esteu convidats, ho deia el president de l'entitat organitzadora, aquest Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, a la tornada des del tenis Sabadell. Parlem d'esquash, avui hem volgut aprofundir, sobretot per entendre el perquè del boom en el seu dia i de la qualitat, especialment dels dos propers protagonistes, avui aquí a l'Hotel Suís, l'esquash a Sabadell té tanta tirada.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, avui hem vingut a descobrir un món, un esport, que la veritat és que va molt lligat a Sabadell, però volem saber el per què, volem saber els orígens, volem saber els noms propis que han forjat una història, la de l'esquash aquí a Sabadell, representada, podríem dir que passat, present i futur, amb les diferents vessants, com a jugadors, tots dos, fins i tot amb el tema de la gestió al tenis Sabadell, amb qui m'acompanya aquí a les instal·lacions del tenis Sabadell, a la meva dreta, amb un dels millors jugadors del món actualment, l'Iker Pajares, què tal, com estàs?
Molt bé.
I a la meva esquerra, amb el director del tenis Sabadell, amb l'Albert Codina, en el seu dia també un dels millors del rànquing mundial, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Clar, començo per tu, Albert, esquash i Sabadell, dues paraules que han estat lligades, però que ara que parlàvem fora de gravació dèiem, no sempre ha estat així, i és cert que ha tingut un gran boom, però ha anat a la baixa, però tot sorgeix del Nagy, que no existeix i que m'ha sorprès una miqueta, no? Jo, per exemple, el tenia més vinculat al món de la piscina, etc. Però tu, per exemple, vas començar jugant al Nagy.
Sí, sí, jo la primera partida que vaig fer va ser al Nagy, una miqueta així de casualitat, venint a jugar justament aquí a tenis, les pistes estaven gelades, i em van proposar de jugar a squash, que no el coneixia, el Nagy, i bueno, va ser una miqueta com un flash. Va ser molt divertit el primer dia i a partir d'aquí és veritat que va haver-hi una proliferació de clubs a Sabadell important.
La primera vegada que escolta l'Albert Codina la paraula squash, què li ve al cap?
Bé, bueno, squash és aplastar, vull dir que és una miqueta la idea de la pilota contra la paret, però, bueno, no, la que sí que vaig tenir una sensació maca és a l'entrar a una pista, a les quatre parets, i, bueno, això suposo que tots els que els hi ha acabat agradant a l'esquash han tingut com una espècie de flash quan entren a una pista i piquen aquella bola que s'aplasta contra la paret, que agafa molta velocitat i t'enganxa.
En el teu cas, Iker, del Malibú esportiu de tota la vida, com descobreixes aquesta modalitat?
Doncs bé, jo vaig començar anant al Malibú amb l'extraescolars del meu col·legi, on hi feia natació, I bé, no, a l'entrada del Malibú tenim una pista central on per accedir als vestidors sempre hi passàvem per davant, i jo a petit era un nen molt, molt hiperactiu, molt nerviós, ma mare no sabia què fer amb mi. Vam anar a diversos metges i li van dir a ma mare, doncs, que m'apuntés a un esport, no? que em deixés fos a la nit, que em deixés en el llit pla. I bé, doncs vam provar l'esquash i aquí fins a dia d'avui.
En certa manera, l'Albert va obrir camí en el seu dia, com tants d'altres aquí a Sabadell. Ara en parlarem una miqueta d'aquesta tradició, però clar, és ben diferent, no? Perquè entre l'etapa de l'Albert, d'aquests inicis que comentàvem al Nagy, i la teva etapa, l'esquash sí que ja no és que sigui un esport de masses, ni molt menys, però sí que està més arrelat aquí a Sabadell.
Sí, totalment. Quan jo vaig començar-hi, vaig tenir la sort de comptar amb la Josefina Antonell, no, al Malibú, i una gran escola de juniors. Potser érem 20 jugadors en total, no, fet que manca actualment, i cosa que va fer, doncs, que m'enganxés tant a l'esquash. Érem molts, molts nens, tots de la mateixa edat, que competíem en el circuit aquí a Catalunya, i bueno, crec que aquest factor, no, l'haver perdut, bueno, no he perdut, sinó que ja no tenim a la Josefina en el Malibú, no? I ja no tenim un entrenador i una escola tan gran, el fet que hagi caigut una miqueta l'esquash aquí a Sabadell.
Sou els dos estàndards de l'esquash aquí a Sabadell. Quan un pensa en esquash, segurament són els dos noms que un li ve al cap. Entre l'època de l'un i de l'altre, la veritat és que hi ha hagut com una gràfica ben curiosa, no? Perquè deies que vas descobrir el Nagy, que va proliferar molt. No sé, Albert, si fins i tot el boom que estem veient ara a nivell, fins i tot no competitiu, però sí social, del pàdel, per exemple, que enganxa molt ràpid, que hi ha molta gent que avui dia va fer la petxanga després d'anar a treballar al pàdel, si és una miqueta comparatiu amb el que va succeir amb el món de l'esquash. Potser més a nivell competitiu, però clar, és que em parlaves de xifres de pistes en l'actualitat i de fa uns anys enrere, i la diferència és abismal.
Sí, bueno, aquí va ser també una miqueta com una moda, va pujar molt i ha baixat aquí a Espanya, bàsicament, perquè a nivell internacional l'esquash s'ha consolidat, fins i tot ha crescut força amb un circuit mundial, amb una televisió que transmet tots els tornejos d'esquash. Vol dir que a nivell internacional l'esquash s'ha mantingut o ha pujat. Aquí sí que va ser una moda i es va parar. Crec que el pàdel, pels llocs on ha estat acollit, doncs pot ser que no tingui una baixada tan forta. I també que l'esquash és un esport molt, molt d'una dedicació important i més agressiu, i llavors també és veritat que a partir d'unes certes edats comença a ser més difícil de practicar-lo, mentre que altres esports permet practicar-lo fins a edats més avançades.
Per exemple, sostre de pistes que hi ha hagut aquí a Sabadell, en quina època més o menys i de quantes estem parlant, i també en l'actualitat, estem aquí al Tenis Sabadell, aquí es juga esquash, per exemple, ens hem fet un fart de venir a la Festa Major, al torneig que feu sempre, per citar simplement algun detall, també amb el Malibú esportiu que comentàvem, però hi ha moltes menys, no?
Sí, ara han quedat menys pistes, van a passar de 50 de pistes a la ciutat de Sabadell, que és força pistes, tenint en compte el volum de la ciutat. Vol dir que jo crec que va haver-hi un boom. També és veritat una miqueta el que comentava l'Iker, que quan hi ha, nosaltres també vam agafar una època, jo crec que és la clau de que surtin jugadors, en què és tot una colla d'amics que practiquen un esport plegats i que viatgen junts, i que això crea un ambient. És difícil que una persona sola, el sacrifici és molt més gran, no? Llavors hi ha hagut un parell d'èpoques en què ha sortit tota una sèrie de gent, i si es dona aquest caldo de cultiu on hi ha amistats i practiquen junts i tens més gent per jugar, doncs és més fàcil, doncs, que acabin arribant jugadors.
M'interessa conèixer les vostres rutines quan heu estat jugadors, o tu que estàs ara mateix en actiu, perquè crec que demostra com ha anat canviant l'esquash ja no només aquí a Sabadell, sinó també a nivell estatal, no? Per exemple, tu, Iker, gairebé vius en un avió, perquè constantment entre campionats del circuit, lligues internacionals, etc., gairebé cada dos per tres no hi ha setmana que no estiguis fora d'aquí.
Sí, com ha dit l'Albert, l'esquash a nivell mundial s'ha consolidat moltíssim. Actualment trobem moltíssimes lligues a nivell europeu, tenim un circuit mundial professional molt gran, moltíssims campionats arreu del món. Et podria dir que cada mes potser hi trobem 20 campionats entre homes i dones, el que significa que cada mes hi ha 20 campions diferents, no? en cada campionat, cosa que fa que el rànquing sigui més difícil, perquè moltíssima gent puntua durant durant els diferents mesos. Llavors també l'esquash d'abans a nivell nacional sí que era, molt, molt fort, molt potent. No vaig tenir l'oportunitat de conèixer, de viure'l, de jugar-hi. L'Albert sí, però pel que sé, pel poc que sé i el que m'han explicat, no? Doncs teníem aquí a Espanya un circuit nacional molt potent, molt fort, i jo crec que no està tan consolidat, no? El jugar lligues europees, sí que hi havia alguna, però era potser més selectiva, no? pels jugadors més tops. Ara mateix qualsevol jugador professional que estigui en el rànquing, que tingui la llicència, pot optar a jugar les lligues, i sí que hi ha hagut aquest canvi, no? Abans hi havia aquí a nivell nacional molt nivell, i ara doncs els jugadors espanyols hem d'anar a jugar fora, ja que aquí a nivell nacional no trobem res.
Tu t'hi dediques professionalment, tu ets esportista de primer nivell, per tant estem parlant que la teva vida és l'esquash, no? Vius per això, entrenes tots els dies un munt d'hores, viatges per tot arreu precisament perquè t'hi dediques. El teu resultat és el que et marca, parlant en plata, omplir la nevera, no? Al final.
Sí, exacte. Tinc la sort de poder dedicar-m'hi i que sigui el meu treball, que la meva passió, aquest esport que he estat jugant des de ben petit, s'hagi convertit en el meu treball. I pocs ho poden arribar a fer, no? I estic molt content, i sobretot tinc molta sort, no? d'haver convertit el meu esport en el meu treball. I bé, sí que és molt dur, no? Ja t'he dit, com comentàvem abans, molts avions, molts viatges, molts canvis horaris, molts campionats. Trobo molt a faltar la meva família quan estic fora, sobretot els campionats, que sé que anem a Àsia o anem a Estats Units, no? Que estem setmanes sols, no coneixem a ningú. Hi ha pocs amics també dintre del circuit, no? És molta soledat, moltes hores sol. I bé, no és tot tan maco, no? Com t'expliquen, ja es veuen en les fotos i en els vídeos, hi ha molta dedicació darrere, hi ha molt sacrifici i és molt dur.
L'Iker està fregant el 30è lloc del rànquing. En el teu cas, Albert, vas arribar vora el 60, el 58, crec que va ser la millor posició, però clar, era una altra època. Aquí no us podíeu dedicar al 100%, al ritme, potser ja no tant d'entrenament del dia a dia, perquè és molt diferent també, sinó simplement el haver de fer una altra cosa, i per tant que la competició de màxim nivell es concentrés en una certa època de l'any, en uns mesos i prou.
Sí, aquí, en aquella època, els jugadors, doncs, havia un circuit potent a Espanya i no sortíem, ens quedàvem més aquí, sortíem a les èpoques d'estiu, quan s'acabava l'època universitària, i feies una temporada, doncs, quants tornejos, i no feies els necessaris, perquè, bueno, d'alguna manera ells han tingut també la mala sort, que també per contrapartida els ha obligat a tindre que sortir a nivell internacional, perquè aquí és veritat que la competició ha baixat i llavors han tingut que sortir. Nosaltres no ens feia falta, però també és veritat que sense sortir tampoc millor estant, vull dir, el circuit aquest dur que parla l'Iker és la manera d'anar entrant amb jugadors. I és veritat això, que des de fora es veu molt maco, però quan estàs viatjant per jugar no és viatjar per plaer, perquè també cada dia has d'entrenar, cada dia has de jugar, i bueno, però tot i així també li aconsello que disfruti, perquè després al cap d'uns anys ho recordes i dius, no estava tan malament com ho pensava en aquells moments, i és una vida interessant de viatjar, de conèixer gent i que ho recordes amb molt carinyo.
És el peix que es mossega la cua al final, no? Vas fora, potser tens més nivell, encara que siguin pocs els que poden anar fora, perquè aquí tampoc hi ha tant nivell, per tant què compensa més, una cosa o l'altra? Tu vas ser pioner aquí a Sabadell de tenir un esportista d'esquash a primeríssim nivell. Tu has recollit segurament fruits de la tasca de gent com l'Albert i tants altres, però hi ha un nom propi que fins i tot ara ho dèiem, ha estat protagonista de grans programes a nivell estatal, com pot ser un Informe Robinson, per dir alguna cosa, que és el Borja Golán, que potser va ser el primer que va veure l'escletxa o que va veure la necessitat d'haver de creuar la frontera i acostumar-se a viure fora de casa per poder fer un salt més, no? A nivell no estatal, sinó internacional.
Sí, el que passa que això el que hi va fer era un salt, que era, és dir, deixo els estudis i vaig a fer una aposta important, doncs que me'n vaig a viure a Londres un any, i sí, això li va comportar fer un salt. I volia, alguna miqueta d'alguna cosa més, no? I això jo crec que, bueno, doncs llavors això s'ha normalitzat i ara hi ha hagut una colla de jugadors que comencen a sortir molt al circuit i que, bueno, estan aconseguint els millors resultats que s'aconseguin mai amb la selecció espanyola i que cada cop veus hi ha molta jugadors entre els primers llocs del rànquing nacional, el rànquing internacional, vol dir que cada cop hi ha més presència de jugadors d'aquí al circuit internacional i això també augmenta la competitivitat i espero, doncs, bueno, ja vam tindre el Borja Golán entre els 10 millors del món i a veure si Schillinger també pot ficar-s'hi.
No sé si és pressió o no, però sí que recordo que, clar, el Borja és molt veterà ara ja, però alguna vegada hem parlat amb tu, Iker, de grans partits que heu jugat, no? Sobretot a l'estatal, recordo un de realment històric, i sempre teniu o doneu aquesta sensació, la figura del Borja com un mirall, com una referència, com algú que quan competeixes contra ell pràcticament té aquesta aura de grandíssim jugador, no? Del millor del país, de fet.
Sí, és el millor i a més ho ha estat amb moltíssima diferència tots aquests anys. He tingut la sort, i no tanta sort, no? De viure en el seu millor squash i ara mateix està també al seu costat al final de la seva carrera. Ara farà un parell d'anys, jo crec que estava jugant el seu millor squash, va arribar a estar el número 5 del món, i sí que viatjar amb ell, veure'l competir, era una cosa d'un altre món.
T'hi veus arribant, per cert, ara que deia l'Albert això, a un top 10, per exemple, tu voreges el 30 ara mateix, que recordo que fa dos dies l'objectiu era el 50 i l'has passat amb escreix.
No sabria què dir-te. Fa uns mesos et diria que no. Sí que gràcies al Víctor, no? El meu entrenador i la seva dona, la Bet, he aconseguit millorar moltíssim i evolucionar moltíssim i a poc anar escalant en el rànquing mundial, però la situació estava molt complicada. Cada cop venen més egipcis, perquè són els egipcis els protagonistes de l'esquash a nivell internacional. Actualment dins el top 20 hi trobem 12 i en top 50 potser són més de 25 jugadors dins el top 50 mundial, i tots els juniors que venen ara des de baix també són egipcis, per tant, per veure el futur no et sabria dir. I tornant abans amb el Borja, que no havia acabat, ara en aquests últims campionats que estic viatjant amb ell, sí que estic veient el seu final i ho hem estat parlant moltíssim. Se li veu a la cara, es veu dins la pista també, la sensació de tristesa, no? De que el seu cos ja no li tira més, i sap molt de greu. El que era el Borja, un dels meus millors amics també, i veure'l així, no? Que ell vol continuar, perquè és la seva passió, l'esquash ha estat la seva vida, i se li costa al final i ho veu, però està fent el possible per lluitar-hi. I amb 38 anys jo crec que és l'únic jugador actualment, crec que és el més gran del circuit que està dins el top 30 mundial, i és una barbaritat, i no hi ha paraules per descriure el Borja.
Acabo preguntant-vos, hem parlat d'orígens, hem parlat una miqueta del per què en un esport que, com comentàveu, els britànics, sobretot els egipcis, és la meca de l'esquash, per què Sabadell es va fer un nom amb el tenis, amb el Malibú, amb vosaltres dos, i amb tants altres també que han anat pel camí. Us llenço una pregunta, i el futur què? Aquí a Sabadell, després d'aquest fenomen que hi ha hagut amb l'esquash, per exemple, començo per tu, Albert, quin futur li pronostiques a l'esquash sabadellenc en aquest cas?
Bé, jo deia que bueno, la tasca que en el seu dia va fer el Malibú, vull dir, tant amb la generació de l'Iker com amb la que veníem nosaltres, que ja veníem una miqueta més formats d'altres clubs, però que va acollir-nos, i això de donar un ambient i de tota una sèrie d'amics, això és bàsic. El que passa és que ara falta ara tot un circuit per no tindre ja obligatòriament que anar a l'estranger, perquè puguis anar per fases, un circuit català, un circuit nacional, i poder créixer això, si és per poder, si no has de fer un salt i només arribaran els que més juguen, no? Llavors costa més. Però jo crec que bueno, que la Federació Catalana està fent coses a nivell de la Federació Espanyola també. Li faltaria l'esquash, que seria una bona empenta que d'una vegada ja sigui olímpic, un esport amb més de 20 milions de persones que practiquen a tot el món, hi ha esports olímpics que no en practiquen ni una quarta part, i bueno, l'esport que sempre s'ha dit que les olimpiades són inclusives i que voldrien que tal, bueno, hi ha esports que en aquest sentit estan discriminats, I crec que té suficient representació a nivell mundial com per poder-ho ser. Si es treballa aquests aspectes, la guindeta que li pugui donar que per fi el COI l'accepti com a esport olímpic, doncs llavors jo crec que, bueno, tot ajudaria i podríem tornar a veure un ambient de jugadors que no fa massa temps aquí teníem a les pistes jugant.
Bona reivindicació. Iker, remata-ho tu. Tu ets molt jove encara, tens molta corda encara per arribar a aquesta situació que deies del Borja, per exemple, tot queden uns quants anys, però veus una generació darrere de la vostra o costa que hi hagi aquest relleu?
A nivell nacional ara et diria que sí. Ara et diria que sí. Actualment hi ha uns 10 júniors que ho estan fent molt bé. Ja des de ben joves han començat a jugar al circuit professional. S'han tret la llicència i estan jugant campionats partits per aquí a Europa. Es veuen amb moltíssimes ganes, amb moltíssima ambició, cosa que també espanta, i ho estan fent força bé. Uns quants d'ells estan entrenant amb nosaltres a Barcelona, a l'acadèmia, i et diria que sí. També nosaltres, si m'ho puc permetre, no, fem de referent. Els hem fet veure que és possible, que ja estem vivint, que és el nostre treball, i que amb esforç i dedicació tot és possible.
Doncs segurament sigui la millor mostra i la millor manera d'acabar després de l'evolució que dèiem, no? Des d'aquelles primeres partides de l'Albert al Nagy, descobrint què era allò de l'esquash quan les pistes de tennis estaven glaçades, a tot un número 33 és ara del món que vol aspirar a més encara i d'anar retallant posicions en el rànquing. Iker Pajares, et queda corda per estona, moltíssima sort en la teva carrera.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies també a l'Albert, primer per rebre'ns aquí a casa vostra al Tennis Sabadell i per explicar-nos també els orígens d'un esport tan sabadellenc, encara que no sigui tan de masses com és l'esquash.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest Nadal, jo vull...
Vull una llumina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Saps què passa, Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell. El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De
Després d'aquesta masterclass d'esquash que avui hem rebut aquí a l'Hotel Suís, rematem la informació de l'esport de la ciutat amb un parell d'informacions en format més breu. Per exemple, el FEM Vallès, l'equip de rugbi femení fruit de la unió entre el Sabadell i el Granollers, va plantar cara al Barça a la semifinal de la tercera catalana femenina, tot i haver caigut golejades només unes setmanes abans a la fase regular, una pallissa que es van endur. Les sabadellenques van vendre molt cara la derrota en aquest partit, quedant-se a prop d'assajar i amb un 15-0 de marcador final a la teixonera, que satisfà i de quina manera la jugadora Anna Pallarès.
És de les derrotes més dolces que he viscut mai en la meva vida. O sigui, vàrem sortir al partit com si haguéssim guanyat la semifinal. Estàvem totes molt contentes, però supercontentes amb nosaltres.
Felicitat, per tant, amb l'evolució que han fet en qüestió d'unes setmanes les mateixes jugadores que havien caigut apallissades unes setmanes abans. La setmana vinent, l'equip de Rubén Montes disputarà el tercer i quart lloc de la Lliga a Martorell contra el FEM Rugby. I continuen els camins paral·lels dels sèniors de vòlei del Natació Sabadell. Els dos venen de guanyar fora de casa. Són a un punt del segon a la Primera Nacional i juguen demà passat a casa, a les Naus. Els nois, per exemple, es van imposar 1-3 a la pista de l'aula i divendres, com diem, rebran a 2:15 al vuitè, al Balafià, mentre les noies jugaran just després a 2-3 davant del sisè classificat, el Bordils, havent guanyat l'últim partit per 0-3. Ho van fer a la pista del Barça. Hugo Gotuzzo, l'entrenador del femení i a la vegada director esportiu de la secció de voleibol del club, explica que no va a la badà ara per no despenjar-se de la part alta.
Estos partidos finales de la primera vuelta son muy importantes de cara a poder terminar siempre colgado dentro de los equipos que pelean arriba, ¿no? Si uno pierde estos partidos que son trampa, se puede descolgar y cometer errores, pues se pagan caros a la hora de los objetivos, que son siempre estar en la pelea arriba.
En el cas del femení, a més, aquesta setmana el líder, Les Palmes, juga a la pista del segon i del tercer, del Sant Cugat i del Sant Just, en un doble desplaçament a terres catalanes que marcarà com queda la zona alta de la classificació. El Natació Sabadell a l'espera per poder passar algun d'aquests conjunts en una setmana, per tant, que resultarà clau per les de Hugo Gotuzzo. Dia important el de demà per l'Hotel Suís. Divendres és festiu, no hi haurà programació i, per tant, alguns dels continguts habituals dels divendres els avancem a dijous, per exemple, amb el Pau Vitorià al capdavant. Demà entrevista amb Guillermo Fernández Romo, amb l'entrenador de la Unió Esportiva Cornellà i ex-arlequinat. També les estadístiques prèvies al duel de dissabte al nou municipal. Parlarà el Pau amb la Laia Casajuana, l'atleta de la Jazz a l'europeu de Cross Sub-23 de Lisboa. També la prèvia del medi Astralpool, última jornada de la Lliga de Waterpolo Masculí, la Lliga Premat, amb vol, amb l'Oar Gràcia jugant demà mateix, i també el Creu Alta, segon classificat de la Lliga Catalana, i finalment també la jornada posterior al derbi a la segona B de Futbol Sala.
Hotel Suís.
Des del control de so, a més amb la gorra posada de la lluita contra el càncer infantil, el Roger Benet us envia un petonarro enorme. Us ha parlat d'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Podeu recuperar el programa d'avui, d'aquest dimecres 4 de desembre del 2019, per exemple, amb aquesta masterclass que dèiem d'esquash, o també amb les paraules en roda de premsa avui de Pedro Capó, jugador del Sabadell, o l'entrevista en directe amb l'ex del Cornellà del Sabadell, ara a la Índia, Fito Miranda, a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a Twitter d'aquí a res, un parell de minutets. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.